Treu-te la son de les orelles escoltant El Matí a Ràdio Sabadell.
I en el marc de la celebració demà de l'1 de maig, el Dia del Treballador, avui us volem parlar de les dades d'accidents laborals. Segons un informe de la UGT, durant l'any passat a Catalunya es van produir més de 242.000 casos de sinistralitat a les empreses, dels quals poc més de 10.700 van tenir lloc al Vallès Occidental. A la comarca, el nombre d'accidents ha crescut en un 0,4%, per bé que arreu de Catalunya l'increment és de l'1,6%. Això sí, el que més preocupa el sindicat és l'increment d'un 11% de la taxa de mortalitat, amb 82 morts arreu del país. En parlem de tot plegat amb la Núria Gilgado, que és secretària de Política Sindical de la UGT. Molt bon dia, gràcies per ser aquí al matí avui.
Bon dia.
Com s'explica aquest increment del volum d'accidents mortals?
Bueno, s'explica doncs per dues qüestions fonamentals. Primer, per la falta de cultura preventiva que tenim a Catalunya, per la no aplicació per part de les empreses de mesures preventives i de la llei de prevenció de riscos laborals, i segon, doncs per la creixent precarietat laboral que tenim al nostre mercat de treball. Des de les reformes laborals doncs s'han fet precaritzar les condicions de treball, i això doncs ha donat lloc doncs a més riscos, a més accidentabilitat, i ja està, ja que els treballadors i les treballadores doncs estiguin més exposats doncs a tenir una malaltia professional. I per tant, aquestes són les dues qüestions primordials per les quals doncs l'accidentabilitat està creixent de manera substancial any rere any.
De fet, el Vallès Occidental, llegíem les xifres, és la segona comarca amb més accidents laborals de Catalunya. Aquestes xifres les hem de mirar, entenc, també en base a la dimensió de la comarca i a la dimensió dels treballadors que hi treballen, no? Aquestes xifres volen dir que el Vallès Occidental és una comarca on passin molts accidents, o és una comarca on hi ha molts treballadors treballant?
Bueno, les dues qüestions. És una comarca on hi ha molts treballadors i treballadores, però també és una comarca on hi ha molts accidents. El fet de que hi hagi més treballadors i treballadores no hauria de ser proporcional al número d'accidents. Així és com a Espanya, quan puja l'ocupació, puja el número d'accidents de treball, i això no passa a la resta d'Europa. És a dir, incrementar l'ocupació no ha d'incrementar l'accidentabilitat si es posen les mesures preventives necessàries perquè això no passi. Per tant, doncs, el fet de que aquí hi hagi més treballadors doncs no hauria de ser conseqüència de que hi hagi més accidents de treball.
Per tant, aquestes dades s'han de mirar des d'aquesta perspectiva. Són preocupants?
Són molt preocupants. Són molt preocupants aquí al Vallès i a la resta de Catalunya i a Espanya, perquè al final a tot l'estat doncs la situació és la mateixa. I són molt preocupants doncs perquè des del 2013 no paren de créixer, i són preocupants perquè, a més d'aquestes dades, a més del que surt a les estadístiques, hi ha una part important també que no surt a aquestes estadístiques, que són els accidents doncs que no es declaren com accidents de treball, en realitat ho són, i són totes aquelles persones que perden la vida per una malaltia professional o una malaltia provocada per al treball que no és reconeguda com a tal, i que per tant doncs són persones treballadores que han estat perjudicades per la feina, però que no consten dintre d'aquestes estadístiques. Per tant, doncs estem en una situació molt greu doncs que cal canviar de manera substancial.
Per sectors, quin és el més afectat? El sector on hi ha més incidència d'accidents?
Doncs per sector, el sector serveis, però perquè és el sector més gran, on hi ha més gent treballant, perquè és el sector on hi ha pitjors condicions de treball, però un dels sectors on existeix més número d'accidents i més greus és el sector de la construcció, que ha tingut també un repunt important doncs perquè ha augmentat l'ocupació en aquest sector, i això doncs ha fet doncs que augmenti també el número d'accidents. Accidents de treball i el número de morts a la feina.
Al principi ens parlaves dels dos factors o les dues qüestions fonamentals que expliquen aquestes dades. A l'informe n'apunteu també algunes i m'agradaria una mica anar-les desgranant doncs per tal que els oients puguin veure una mica què és el que poseu de manifest en aquest informe, no? Uh-huh. Assegureu que hi ha un problema amb la normativa de prevenció laboral d'accidentalitat. Quina és aquesta normativa? Quina és la problemàtica que hi ha? És a dir, hi ha una normativa però és insuficient? Directament no hi ha una normativa? Què és el que passa?
Bueno, hi ha una normativa que és la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, que és una llei doncs, que obliga a les empreses a establir les mesures preventives necessàries perquè els llocs de treball siguin segurs i siguin saludables. Això és una obligació dels empresaris i és un dret de les persones treballadores. Qualsevol persona treballadora té dret a tenir un lloc de treball que sigui segur i que sigui saludable i que no posi en risc ni la seva vida ni la seva salut. Què passa? Que hi ha moltes empreses que a dia d'avui, després de 20 i pico d'anys de l'aprovació d'aquesta llei de prevenció de riscos laborals, hi ha moltes empreses, com deia, que encara no apliquen mesures de prevenció. I no apliquen mesures de prevenció i a més els hi surt molt poc costós el no aplicar aquestes mesures de prevenció, perquè si bé la inspecció de treball aquí a Catalunya està fent una molt bona feina, també tenim una inspecció de treball doncs, que no té els medis materials, humans i econòmics necessaris doncs, per abordar tots els incompliments que hi ha. Per tant, doncs, hi ha moltes empreses doncs, que no compleixen la llei, que posen en risc la vida dels seus treballadors i treballadores i que no són sancionats ni que els, i no se'ls reclama doncs, que compleixin amb aquesta normativa. Per tant, tenim una normativa, és cert que hi ha qüestions d'aquesta normativa que s'han de modificar, però el problema és que hi ha moltes empreses que no compleixen amb aquesta normativa. I la següent problemàtica que tenim també és l'actuació que fan les mútues al respecte. Les mútues són les principals culpables de que els accidents de treball i les malalties relacionades amb el treball en molts casos no es declarin com a tal. Fan de manera sistemàtica, doncs traspassen al sistema públic de seguretat social doncs, accidents i malalties doncs, que són relacionades amb la feina que han de tractar les pròpies mútues i al final es tracten al sistema públic de salut, ho paguen tots els ciutadans i ciutadanes i per tant doncs, tot allò que no surt com a accident de treball o com a malaltia professional després tampoc no hi ha una prevenció per això. Per tant, doncs, aquesta és la problemàtica que hi ha actualment amb la legislació al respecte.
Per la vostra experiència, pel que heu detectat amb aquest informe, què és el que més incompleixen les empreses d'aquesta llei?
Doncs hi ha multitud d'incompliments, des de mesures preventives bàsiques com unes ulleres, un cascos pel soroll, com uns guants, les mesures preventives més bàsiques i que no tenen un cost econòmic molt alt, i mesures doncs, molt més importants, doncs, com som els no posar a disposició de les persones treballadores un arnès, no posar a disposició de les persones treballadores una formació en prevenció de riscos laborals. Aquesta és una qüestió primordial. Les persones treballadores han de saber com han d'abordar els riscos que tenen a la feina i si no hi ha una formació per part de les empreses, doncs no poden saber com abordar aquest risc. Però hi ha moltíssims incompliments. Estem en un moment en el que la precarietat laboral, el número de desocupats que hi ha, doncs fa que moltes persones accedeixin a llocs de treball que no són segurs, que no són saludables i que no ho denunciïn doncs, perquè això els suposa doncs, perdre la feina i no tenir un salari doncs, per mantenir la seva família, i aquesta és la situació.
De fet, aquest és l'altre aspecte que et volia preguntar, no? Expliqueu que la precarietat incideix, no?, directament en aquest informe. De quina manera, és a dir, una feina precària, entenc que va en aquesta línia, no? El que em deies de agafo la feina encara que vegi que hi ha coses que no veig clares, però em quedo la feina perquè no tinc més opcions, no?
Bueno, al final, unes males condicions de treball doncs, perjudiquen la salut i posen en risc doncs, a les persones treballadores. Doncs, per posar exemples que són molt clars, doncs, treballar 12 hores seguides sense descans o amb 20 minuts només per menjar, doncs, posa en risc la seguretat i la salut de la persona treballadora. Treballar en un lloc de treball on no et posen a la teva disposició els EPIs, els elements de prevenció necessaris doncs, perquè no estiguis en risc, doncs és risc de tenir un accident de treball o una malaltia professional. També l'estrès, l'angoixa, la pressió laboral, tot això genera el que anomenen riscos psicosocials doncs, que donen lloc a malalties doncs, que com a l'ansietat, com a trastorns mentals i que acaben convertint-se en malalties professionals que poden perjudicar tota la vida d'una persona treballadora. Per tant, les males condicions de treball, nosaltres ho diem molt clar, la precarietat mata. Les males condicions de treball posen en risc a les persones treballadores i fins i tot les maten i les emmalalteixen.
Pel que fa a la dona, perquè dediqueu un espai molt important de l'informe a parlar de la situació de la dona al mercat laboral, no? I dieu que el mercat laboral no és just amb la dona i parleu d'una infrarrepresentació de les dones en les estadístiques, que això és el que m'ha cridat més l'atenció, és a dir, per què hi ha aquesta infrarrepresentació de les dones en les estadístiques de sinistralitat laboral?
Perquè les dones pateixen moltes malalties professionals que no són declarades com a malalties professionals, i no són declarades com a malalties professionals perquè les dones tenen una doble posició a la societat, treballen fora de casa a una feina, però a més també tenen una feina a la llar, una feina de cuidado de fills, de pares, de mares, i això fa que moltes vegades, quan tenen una malaltia, aquesta sigui passada com a malaltia comuna i com a conseqüència de la seva feina fora de la feina laboral remunerada. I per això hi ha moltes qüestions relacionades amb el treball que pateixen les dones que no són declarades com a tal. També cal dir que les dones són les que tenen els treballs més precaris i, per tant, si bé no s'accidenten tant perquè el tipus de feina que tenen no tenen tants riscos en quant a accidents de treball, sí que són les que poden patir més malalties professionals, més que els homes. Els homes s'accidenten més pels tipus de feines que tenen, però les dones pateixen més malalties professionals.
Què entenem per malalties professionals en el cas de la dona?
Una malaltia professional és una malaltia que està relacionada amb la feina. Aquí podem parlar de les que tenen a veure amb els riscos psicosocials, el que parlaven abans de l'angoixa, l'ansietat, l'estrès, moltes malalties que anomenem malalties mentals, com pot ser la depressió, tot aquest tipus de malalties no estan reconegudes com a tal, però són com a conseqüència del treball. Després tenim moltes malalties musculoesquelètiques, el cas de les dones que neteixen les cambreres de pis o les dones que es dediquen a la neteja, tenen conseqüències físiques per la seva feina, que en molts casos, com pot ser artrosis o qualsevol tipus de malaltia relacionada a la feina, que després, com deien, no està reconeguda com a tal.
Amb tota aquesta qüestió, aquesta situació de la dona, parleu també, i ho dèiem al principi, no?, d'aquestes dades alarmants, d'aquest increment de l'11% de la taxa de mortalitat. Això vol dir que els accidents que hi ha, malgrat que, perquè no hi ha aquest increment en el nombre d'accidents, no?, l'increment crec que és de l'1,6% arreu de Catalunya, per tant hi ha un 10% més d'increment en els accidents mortals. Heu trobat un per què? L'esteu buscant?
Per què
hi ha més accidents? O sigui, per què els accidents són més mortals a...
Per la falta de mesures preventives i per les males condicions de treball, nosaltres tenim claríssima quina és la causa i quina és la conseqüència i quina és la solució. La precarietat laboral i les males condicions de treball són la primera font de sinistralitat i de mort a la feina. Si no posem mesures preventives i tenim males condicions de treball, les conseqüències són aquestes. La gran majoria dels accidents de treball que hi ha, i sobretot la gran majoria de morts a la feina, es poden evitar, i es poden evitar moltes vegades en simples mesures preventives. Hi ha algunes que són més complicades, però en la gran majoria dels casos les morts a la feina es poden evitar posant a l'abast de les persones treballadores les mesures preventives necessàries per evitar els riscos.
Clar, en tot aquest context em cridava l'atenció, perquè crec que és un aspecte que jo no m'havia plantejat personalment, el que expliqueu com a accidents que es produeixen en el trànsit cap a la feina, no?, que també són accidents laborals, no?
Sí, és el que anomenem accidents in itinere, que són els que es donen quan es va des de casa cap a la feina o des de la feina cap a casa. Aquests dos han augmentat de manera substancial també i augmenten any rere any. Això també té molt a veure amb els riscos psicosocials, amb l'estrès que tenen les persones, amb la impossibilitat de conciliar la vida laboral i familiar, doncs, que fa doncs, que hagin d'anar doncs, més ràpid del que haurien d'anar o més angoixat o amb menys cautela doncs, en els desplaçaments. També té a veure amb les infraestructures de les ciutats. Clar, evidentment, qui no té una infraestructura en transport públic doncs, ha d'agafar el cotxe i, per tant, doncs, té un risc major a poder sofrir aquest tipus d'accidents. I, per tant, doncs, hi ha diverses causes per l'augment dels accidents en itinere, però al final parlem de lo mateix, de les males condicions de treball i de les faltes de mesures preventives.
Clar, en aquest sentit, l'informe explica que hi ha un repunt important dels accidents in itinere a la zona de Tarragona i de Lleida i l'expliqueu precisament per aquesta xarxa de transport públic deficient. Per tant, entenc que també és un guant cap a l'administració per dir el transport públic va més enllà de la contaminació, no?
Correcte. El transport públic va més enllà de la contaminació, que és un element primordial i molt important, però el transport públic també és molt necessari doncs, per al desplaçament de les persones al lloc de treball. Hi ha molts polígons industrials, hi ha moltes zones on no es pot accedir si no és amb un vehicle privat i, per tant, doncs, hem de tenir una infraestructura en transport públic molt més àmplia doncs, per evitar també això. Primer, doncs, per tenir cura del medi ambient i per tenir cura de les persones que es desplacen cap a la feina.
Cal una llei més estricta pel que fa a la prevenció dels accidents laborals? És a dir, cal que el govern, ara que segurament bueno, que n'hi haurà un de nou de ben segur, doncs aquest govern ha de tenir aquesta necessària llei sobre la prevenció?
Cal una llei més estricta i calen sancions més estrictes. En molts casos, a moltes empreses el CISUR s'estalvien més pagant una sanció administrativa per incompliment que posant a l'abast de les persones treballadores mesures preventives. És una obligació de les empreses no posar en risc a les persones i això ha de ser primordial. El nou govern, quan entri el nou govern, doncs el reclamarem doncs, una política de xoc contra la sinistralitat laboral. Fan falta mesures coercitives i mesures doncs, que obliguen a les empreses a complir amb la seva obligació. Les empreses han de veure la prevenció de riscos laborals com una inversió i mai com un estalvi, perquè al final parlem de persones, parlem de la vida i de la salut de les persones i la vida i la salut de les persones no pot ser mesurable econòmicament. Per tant, el criteri economicista mai pot estar per sobre de la vida i de la seguretat de les persones treballadores.
I aquest informe l'heu fet arribar d'alguna manera als governs perquè vegin les xifres doncs, del que hi ha a la realitat que hi ha al carrer?
Sí, nosaltres ho hem fet arribar al Departament de Treball, que en som conscients, aquí a Catalunya el Departament de Treball en som molt conscients de quina és la situació de la sinistralitat laboral a Catalunya, tenim un grup de treball en matèria de seguretat i salut, intentem fer propostes, però cal més inversió i cal que les empreses doncs, s'avinguin a complir la llei més i millor.
Doncs Núria Gilgado, moltes gràcies per haver-nos atès. És la secretària de Política Sindical de la UGT que ens ha acompanyat avui al matí en el marc d'aquesta prèvia de l'1 de maig, aquest especial, doncs, d'una banda, escoltant les reivindicacions dels sindicats i també parlant d'aquesta sinistralitat laboral. Gràcies i que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres, bon dia.
Al matí, amb Mireia Sanz.